Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda. Són 8:15. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb el José Luis Gil als esports, la Yolanda Bernal als serveis informatius i l'Héctor García a les vies de so. I avui, després d'aquesta transmissió de l'Eurobàsquet i aquest partit entre Espanya i Finlàndia, el que fem nosaltres des d'aquí és parlar de l'actualitat. D'aquí un moment ens posarem al dia per saber exactament què és el que està passant en el nostre entorn, però també podem parlar de que aquest dimarts i dimecres es preveuen pluges intenses i tempestes a gran part de Catalunya i Protecció Civil ha activat en fase de prealerta al Pla Inuncat. Els aiguats forts i les llevantades són un fenomen habitual a casa nostra. En aquests casos cal actuar amb prevenció perquè les pluges intenses poden provocar inundacions. Per això avui parlarem amb la sotsdirectora de Protecció Civil, la Imma Soler, per donar-nos aquests consells de Protecció Civil davant d'aquestes possibles inundacions. Però abans d'entrar en matèria, el que fem cada dia en aquest programa és contactar amb l'Agència Estatal de Meteorologia, ara que parlàvem del temps, i la informació la té ara mateix el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Demà dimecres esperem a Catalunya que comenci la jornada amb ruixats i tempestes, sobretot a la meitat occidental, i els ruixats podran ser localment forts, sobretot a la província de Lleida, tot i que podrien estendre's a altres zones del territori. Ja durant la segona meitat del dia la situació tendirà a quedar amb temps més estable i amb cels poc ennuvolats o amb alguns intervals de núvols alts. Si parlem de les temperatures, demà baixaran amb unes mínimes de 19 graus a Lleida, de 20 a Girona, de 22 a Tarragona i de 23 a Barcelona, mentre que les temperatures màximes demà seran de 31 graus a Girona, de 30 a Tarragona i a Lleida i de 29 a Barcelona. I si ens referim al vent, serà fluix i de direcció variable durant el matí i a la tarda tendirà a quedar de la component sud i serà més intens al litoral. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés, per la informació. 7:32. Anem ara fins al Servei Català del Trànsit. Com es circulen les principals vies? En Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquest element més destacat és l'accident que s'ha produït a la C32 a Taià. Encara talla carril en sentit nord, en sentit Mataró, aturades de 4, gairebé 5 quilòmetres, entre Montgat, Taià, a la zona de Premià de Mar, aquest tram de la C32 amb aturades de més de 4 quilòmetres, com us dèiem, en sentit nord, per un accident que talla carril. En aquesta zona propera també hi ha aturades de 2-3 quilòmetres a la Nacional 2, al Masnou, també en direcció nord. En canvi, a la resta de la xarxa viària ja parlem en general de circulació molt més tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I ara arriba el moment de la informació. Yolanda Bernal, companya dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem pendents de l'estat de salut de Jordi Pujol, que recupera l'Hospital de Sant Pau de l'ictus isquèmic que va patir ahir.
Sí, es troba estable, li estan fent proves per mesurar les possibles seqüeles. Els metges no temen per la seva vida, però reconeixen que l'edat, 92 anys, doncs és un factor de risc. Cada any a Catalunya 13.000 persones pateixen un ictus. El principal problema és que la persona que el pateix no n'és conscient. Per això és molt important que l'entorn doni l'avís. El primer que s'ha de fer ens ho ha explicat el reconegut neuròleg Miquel Gallofré.
La decisió no és agafar el coixí a un centre de seguida o el cap a l'ambulatori, sinó trucar al 112, el qual sap què ha de fer i on el malalt té que anar. I la conducta més adequada que té que seguir. Fonamental, perquè els temps d'atenció amb el 112 són molt curts. Si pel meu compte me'n vaig a un hospital amb el meu cotxe, trigaré molt més.
Una ràpida actuació, com explica el doctor Gallofré, és clau per la recuperació d'un pacient amb ictus. És la primera causa d'incapacitat amb lesions greus, amb una mortalitat del 9%.
I la Fiscalia de Barcelona alerta d'una allau de denúncies per l'ús no autoritzat d'imatges de menors en pàgines web de pagament com OnlyFans.
Són fotos que els menors pengen a les xarxes socials i que els delinqüents fan servir sense permís. És possible evitar que passin aquestes coses i per això els experts recomanen més educació sobre l'ús de les xarxes socials. S'ha de fer entendre als més joves que una sobreexposició a les xarxes pot tenir conseqüències. Marc Massip, psicòleg i fundador de la Fundació Desconnecta, diu que també és important que els pares donin exemple.
Donar el telèfon mòbil abans de 7 anys al nen és un error, primer perquè no ho necessita per res i segon perquè no estan preparats per utilitzar-lo, si ho marquen les estadístiques, i els pares els diria que també han de donar exemple. No? Està clar que els adults tampoc estem fent el millor ús possible del telèfon mòbil. També hem d'aprendre amb parella, amb família, amb amics, amb societat, a utilitzar-lo millor.
Els experts també aposten per controlar per llei l'accés dels menors a les xarxes per evitar el que passa, per exemple, amb Instagram. No es permet que els menors de 16 anys tinguin un compte, però a la pràctica això no passa.
I el Tribunal Constitucional estudiarà els recursos del PP i Ciutadans contra la llei que elimina el 25% de castellà a les aules.
De moment, l'admissió a tràmit dels recursos no atura l'aplicació de la llei. Això només hagués passat si el recurs l'hagués presentat el govern central. Recordem que el curs escolar ha començat amb l'ordre d'educació de deixar d'aplicar el 25% en els centres on ja s'estava fent, amb una sentència ferma o amb mesures cautelars. Això afecta a 48 aules en total.
I Renfe calcula que el nombre d'usuaris ha crescut un 20% arran dels abonaments gratuïts.
Sí, però hi ha viatgers que han comprovat que a Rodalies i també al metro hi ha persones que es continuen colant, tot i la gratuïtat en el cas de Rodalies o la reducció de preu en el cas del metro. La Sílvia i la Maria creuen que colar-se per alguns ja és un modus operandi.
A ver, yo creo que lo lógico sería que todos fuésemos con abono, pero que la gente dice, bueno, como es gratis, pues no pago nada y ya está. O sea, es una lógica muy absurda.
La rebaixa, jo crec que el que es vol colar es colarà igual. No crec que es colarà més o no. El que es vol colar es colarà.
Unes pràctiques que es produeixen molt sovint davant la inacció dels vigilants de seguretat admeten que fan la vista grossa perquè no els hi surt a compte, diuen, enfrontar-se ara que els abonaments són gratuïts.
I Yolanda, els veïns de Valls, a la província de Tarragona, reclamen més seguretat i més presència policial al carrer per acabar amb la onada de delictes que estan patint.
Sí, després d'un estiu molt complicat, l'últim episodi l'han viscut aquesta passada nit amb una desena de cotxes amb els vidres trencats, víctimes de robatoris. Les xifres parlen per si soles. Entre el gener i el juliol s'han comès més d'un miler de delictes, aproximadament 5 cada dia durant aquest període. La Maria Teresa, veïna de Portal Nou, ens ha explicat que mai havien viscut una inseguretat com l'actual.
Sí, sí, molt preocupats estem. Que entren a les cases i de mira se fiquen allí, se'n fan amos, i bueno, i tot el que troben, i robatoris també n'hi ha hagut, i tant. I baralles entre ells, aquí, a la nit, escàndols.
La taxa de resolució dels delictes se situa en el cas de Valls en el 33%, una xifra estàndard a la línia d'altres ciutats de Catalunya.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi bé.
7 de la tarda, 37 minuts, la linterna de Cope Catalunya i Andorra, i venim dels esports, de l'Eurobàsquet. Senyor Gil, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. És una tarda d'emocions fortes, eh? És una tarda d'emocions fortes que ha començat amb una gran notícia, que és la classificació de la selecció espanyola de bàsquet per les semifinals de l'Europeu, després d'aquest partidàs, sobretot a la segona part, contra Finlàndia. Ara hem de veure si juguem contra Alemanya o juguem contra Grècia aquesta semifinal, però això només ha estat un petit entremés, perquè avui és una jornada que continuarà amb més emocions. Coses del món de l'esport. Hem de fer dues comunicacions. La primera ens portarà cap a Cornellà Prat. Parlarem de Raúl de Tomàs. Per què? Doncs perquè avui s'ha fet oficial el que tothom ja sabia, que Raúl de Tomàs deixa l'Espanyol i signa pel Rayo Vallecano, que el conjunt blanquiblau ingressa 8 milions d'euros fixos, més 3 en variables, que els ingressarà perquè els variables passen per la permanència del Rayo Vallecano a la primera divisió, i hem viscut dos episodis. El primer, la reacció de Raúl de Tomàs en xarxes, acomiadant-se de l'afició blanquiblava, però carregant contra els estaments del club, contra Catoira, contra la direcció esportiva, etc, etc. O sigui que ha parlat de termes molt greus, com per exemple que l'havien arraconat i infravalorat. Toira, Diego Martínez, etc, etc. I havia programat un acte amb el conseller delegat Mao Ye per aquesta tarda. Anem a veure com ha reaccionat el club després d'aquesta nota de Raúl de Tomàs. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, companys? Molt bona tarda. Sí, ha hablado Mao Ye, es el director general del Español, que ha respondido a todas las declaraciones que ha hecho Raúl de Tomàs, aunque no ha querido entrar al fondo en algunas cuestiones más personales. Por ejemplo, Mao ha dicho que no se puso en venta a RDT, que no está apartado del club, que el delantero se quiso ir al final de la temporada pasada, que también se quería ir cuando el equipo bajó a segunda división, pero por la pandemia, pues finalmente la operación no pudo ser, que solo recibió el Español una oferta y que fue a última hora la del Rayo, que finalmente en aquel entonces no se pudo aceptar, y que el jugador confirma que sí que quería más dinero si se quedaba como jugador del conjunto blanquiazul. Ha dicho que los técnicos hicieron todo lo posible para que el jugador, una vez recuperara las molestias que adujo cuando no se entrenaba con el resto de compañeros, pero que finalmente el jugador nunca se quiso incorporar a la disciplina del primer equipo, según, insisto, palabras de Mao, que de alguna forma resumía con estas palabras la situación entre el Español y Raúl de Tomás.
Es el Español que ha hecho grande al jugador, ¿no? El Español ha colocado al jugador en la selección española. Yo creo que más de allá siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿eh? En detalles siempre hacemos esa autocrítica que decimos que se podría haber mejorado, pero a veces mirando para atrás siempre puedes mejorar, pero en ese momento, en cada situación, tienes que tomar unas decisiones sobre una base de información o valoraciones que puedes hacer en ese momento.
Raúl de Tomás ja és història al Real Club Deportiu Espanyol. Aquesta era la primera comunicació. La segona ens porta cap a Munic. Segona jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions. Bayern de Munic, Futbol Club Barcelona, a les 9, mitja hora abans, tiempo de juego de la cadena COPE, i atenció perquè a l'alineació de Xavi sembla ser que hi haurà un debut. Elena Condis.
Què tal? Molt bones tardes. Ho hem avançat a tiempo de juego de la cadena COPE. Estàvem també en directe al Twitch perquè avui debuta Marcos Alonso com a titular. És la sorpresa lateral esquerra. L'altra és a l'eix de la defensa, amb Andreas Christensen. Ara mateix a l'Allianz Arena hi ha alguns futbolistes sobre el terreny de joc. Xiulada dels pocs aficionats que hi ha a aquesta hora a l'estadi quan han vist sortir a Pedri, Ansu Fati, a Gavi, Eric García, Héctor Bellerín, Araujo, Alejandro Valdés. Són alguns dels jugadors que estan trepitjant la gespa, que estan en perfectes condicions. I si us sembla, us dono l'onze titular de Xavi Hernández, que ara mateix està atenent a les televisions en dret. Surt amb Ter Stegen en porteria, en defensa estan Koundé, Araujo, Christensen i Marcos Alonso al mig del camp. És pels migcampistes, que són titulars indiscutibles, Busquets amb Gavi, Pedri, i a la davantera debuta Rafinha en Champions. És la primera vegada que juga en Lliga de Campions. Lewandowski, partit especial perquè torna a casa seva. Veurem quina rebuda li dona la seva antiga afició. I Dembélé a l'extrem esquerre.
Molt bé, aquest és l'onze del Barça que anticipa i avança l'Helena Condis. Gràcies, Helena. Per cert, sí, en aquest grup del Barça, al descans, Victoria Pilsen 0, Inter 1. Ha marcat Zeko al minut 20 pel conjunt italià. Per tant, l'Inter, que estaria fent bo el pronòstic d'imposar-se al Victoria Pilsen, el deixaria amb 0 punts. L'Inter sumaria els 3 primers punts en aquesta lligueta. Tanquem amb un parell de punts més. Dintre la Youth League, Bayern de Munic 3, Futbol Club Barcelona 3, i en plana poliesportiva, més enllà del bàsquet, l'altra bona notícia és la confirmació per part de Marc Márquez, que torna a les pistes al Gran Premi de l'Aragó a Motorland. Preguntes del dia, Twitter @esportscope, travessa del Bayern-Barça. Opció més votada, victòria del Barça, 78,6%. Pregunta blanquiblava, quin sentiment us queda després de la sortida de Raúl de Tomás? Alleujament, 57,1%. Pregunta en clau gironina, ha estat aquest el millor mercat de fitxatges de Quique Cárcel com a director esportiu del Girona? Empat tècnic, 50% sí, 50% no.
A quina hora comença el Tiempo de Juego?
8:45.
Doncs sí, que hi seré. Més informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esports Cope. Gràcies, senyor Gil.
A tu, Montse.
D'aquí un moment en parlarem amb Protecció Civil perquè es preveuen entre avui i demà pluges intenses i tempestes a gran part de Catalunya i ens donaran consells davant de possibles inundacions. Pero antes, déjame que te haga una pregunta. ¿Estás cansado de que te suban el precio de tus seguros constantemente? ¡Ay, cuánta gente estaba tan cansada como tú! Y le he dicho a su antigua compañía dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Vete tú también a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajarán su precio sea cual sea. 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos, puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión inmediata para mantener una buena salud visual y corregir los posibles defectos visuales. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí. Hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El próximo miércoles, Herrera en COPE te dejará un buen sabor de boca en Las Villas de Madrid. Un apasionante encuentro de Carlos Herrera con los mejores productos y la gastronomía de Las Villas de la Comunidad de Madrid. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en COPE en Las Villas de Madrid. Todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Aquest dimarts i dimecres es preveuen pluges intenses i tempestes a gran part de Catalunya. Les precipitacions entraran pel sud i es desplaçaran cap al nord i nord-est. Protecció Civil activat en fase de prealerta al pla Inuncat. Per això, Protecció Civil també diuen i ofereixen, sobretot, un seguit de recomanacions per saber com actuar en cada cas. Avui tenim el plaer de parlar amb la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sempre repetim els mateixos consells, però tot i això, malauradament, sempre hem de parlar d'alguns casos de gent que no fa cas allò que vosaltres sempre aconselleu i que són coses fàcils de fer, no?
Sí, és per això que sempre ho anem remarcant, per tenir-ho sempre present, perquè davant d'aquests riscos que ens afecten des de l'exterior, doncs el nostre comportament pot ser molt important, sobretot allò, no?, que quan fas alguna cosa que no hauries de fer, després penses, ostres, si no ho hagués fet, no?, doncs tinguem en compte això, aquesta prevenció que sempre demanem.
Imagino, Imma, que importantíssim preparar-se, no?, per un episodi de pluges, sobretot sí. Manteniment de lo que és casa nostra, terrats, desguassos, etc.
Correcte, sobretot tenir això en compte. Amb aquesta situació que tenim de previsió de pluges, poden haver-hi intensitat de pluja que puguin caure en poca estoneta, molta quantitat d'aigua, i també des del Servei Meteorològic ens diuen que aquestes precipitacions poden anar acompanyades de tempestes, de tempestes que potser doncs, portin vents una mica, amb ratxes una mica fortes, per exemple, o fins i tot calamar-se, o alguna situació de pedra. No? Llavors, davant de tot això, el que tenim que fer és veure el nostre voltant, a casa nostra, com ho tenim, no? Doncs tenim nets els emburnals, tenir nets aquests canalons que recullen l'aigua perquè no s'hi acumulin allà. També si tenim alguna planta, algun tendal, coses que pensem que amb el vent poden estar afectades, doncs tot això lligar-ho o retirar-ho del lloc on ho tinguem.
Què fer si som a un edifici o al nostre domicili i ens hem quedat tancats perquè plou a bots i barrals? Important mantenir o tenir sempre un transistor, que això sempre amb piles funciona.
Clar, estem parlant de que pugui haver una situació molt, molt, molt elevada, no? En què hi hagi una situació d'una precipitació molt important. Evidentment, si veiem que fora, que a l'exterior, veiem que els carrers estan anegats, que hi ha aigua, no és un moment que haguem de sortir. perquè podem tenir més problemes. Sempre estarem més protegits a dintre d'un edifici. I sobretot també, això que comentes, tenir aquesta informació des de l'exterior. Sempre un transistor, un aparell que ens pugui donar aquestes notícies, aquesta informació, és una recomanació que fem davant de qualsevol risc. Per què? Perquè a través dels mitjans també coneixerem quina és la previsió meteorològica, quin és l'estat d'afectacions, si hi ha carreteres, si hi ha vies afectades. És molt important fer aquest seguiment i actuar en conseqüència. Però vaja, això que comentàvem, dintre d'un edifici és un dels espais més segurs que podem estar, sobretot si hi hagués inundacions molt, molt elevades, que en aquests moments no esperem, doncs sobretot que estiguéssim en les parts elevades d'aquests edificis, sempre evitant les zones inundables.
I sobretot, si no podem sortir, tenir medicaments, documentació, telèfon mòbil carregat, també important, no? Perquè si no hi ha electricitat, si tens el telèfon carregat, en qualsevol moment pots fer una trucada d'emergència, si cal, no?
Correcte. És aquest kit d'emergència que nosaltres diem, que davant de qualsevol risc és bo tenir-lo present, no? Doncs això que comentaves, potser aquella medicació que utilitzem, que sabem que necessitem i potser doncs ens hem de traslladar, hem de marxar del lloc on estem, doncs que d'alguna manera tinguem un paquetet preparat amb això que és bàsic per nosaltres, no? Doncs sobretot la medicació, la documentació, el nostre telèfon per poder comunicar, sobretot comunicar amb altres familiars o amb altres persones, poder avisar que estem bé o... Tot això és algo que és molt, molt bo de tenir-ho preparat perquè si en un moment donat a qualsevol lloc haguéssim de marxar perquè si hi hagués un risc, doncs poguéssim ràpidament agafar-ho. Mm-hmm.
La importància, senyora Soler, també de tancar portes i finestres. Ho dic perquè, malauradament, estem escoltant el tema dels raigs, no?, que entren i fan de les seves.
És una de les mesures també que hem de tenir en compte, eh? Hi ha aquest aspecte que ens comenten des del Servei Meteorològic, que poden anar aquestes precipitacions acompanyades de tempestes. Una de les manifestacions de la tempesta pot ser aquest aparell elèctric, aquests llampecs, i davant d'això el que hem de fer és refugiar-nos, sobretot si sentim tronar, si veiem algun resplendor d'algun llampec, doncs en aquells moments el bo és refugiar-nos dintre d'un edifici, que és el lloc més segur on està en un moment de tempesta. Uh-huh. Pensem que què pot atraure un llamp? Doncs el pot atraure, per exemple, una corrent d'aire. Per això diem que no és bo, quan hi ha una tempesta, tenir portes i finestres obertes, perquè poden crear aquesta corrent d'aire, que seria un lloc atraient perquè caigués un llampec, no? Doncs és molt millor no estar allà. Com de la mateixa manera, tampoc és bo estar en zones properes a l'aigua, o tampoc és bo estar en zones properes a electricitat, no? Doncs els aparells elèctrics és millor no estar al costat en un moment que estan caient llampecs.
Efectivament. Si estem a l'exterior, és importantíssim, sempre ho dieu, allunyar-nos de les rieres, dels torrents i de zones que es poden inundar.
Correcte. Sobretot, si coneixem la zona, doncs aquells espais que sabem que l'aigua pot córrer, més ara, per exemple, pensem sobretot en aquelles rieres que poden estar seques de tot l'estiu que portem aquesta sequera, i l'aigua llavors corre molt ràpid, i que en un moment cau una precipitació important i de cop s'acumula molta aigua i aquesta aigua corre molt de pressa per aquestes rieres, no? És bo no estar en aquests llocs. Si sortim a l'exterior hem de vigilar molt, sobretot per aquests temes, d'estar en espais que puguin ser inundables, amb estar també, per exemple, en espais on puguin haver-hi arbres, on puguin haver-hi branques que puguin caure amb una tempesta, amb aquests forts vents que puguin haver-hi, I també després de la tempesta. Després de la tempesta pensem que pot haver-hi alguna afectació d'arbres, que s'hagin trencat algunes branques o alguna cornisa d'alguna finestra o alguna cosa. També quan sortim després d'un moment d'una tempesta d'aquest tipus hem de vigilar amb el que tenim cap a dalt, perquè no pugui caure'ns qualsevol element que hagi quedat malmès per la tempesta. Bé, són moltes coses que hem de tenir present, però que hem d'anar-hi pensant per la nostra seguretat en un moment d'aquests de precipitacions i que puguin haver-hi tempestes.
Si circulem amb un vehicle, òbviament, moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat, això sempre.
Sempre. Quan hi hagi una situació d'inclemències meteorològiques d'aquest tipus, sempre és molt correcte reduir la velocitat i augmentar la distància amb els cotxes que tenim a davant. Això ens permetrà tenir més reacció. I si la nostra visibilitat és arribar a ser molt dificultosa o nul·la fins i tot, llavors el que hem de fer és detenir el vehicle, no continuar amb la marxa, perquè el que farem serà tenir un accident. Detenir el vehicle, però detenir-lo en algun lloc amb seguretat, en algun espai que no fem que aturant-nos nosaltres provoquem un altre accident. Per tant, aturar-nos en algun lloc amb seguretat i senyalitzar-lo amb els llums d'emergència perquè els altres vehicles ens puguin veure.
Amb el tema del canvi climàtic, senyora Soler, ens hem d'anar acostumant perquè cada vegada hi ha aquestes precipitacions que apareixen de cop i volta, descarreguen molta aigua, fins i tot pedregades, i després marxen al cap de mitja hora. Ens hem d'anar acostumant a això?
Bueno, creiem que sí, i bàsicament és perquè estudis que relacionin directament el fet de tenir ara aquestes tempestes aquest estiu amb el canvi climàtic, no n'hi ha en aquests estudis en aquests moments. El que sí que hi ha són conclusions dels estudis que s'han anat fent al llarg dels darrers anys sobre el canvi climàtic, que sí que preveuen que els fenòmens extrems, aquests fenòmens més forts de tempestes, més intensos, de nevades, aquestes situacions seran més extenses i més intenses. Per tant, sí que sabem que això és una de les conclusions d'aquest possible canvi climàtic i, per tant, sembla que tot això podem anar pensant que pot ser una cada vegada més freqüent. Per tant, la nostra activitat l'haurem d'adequar, haurem de ser resilients, haurem d'habituar-nos amb aquestes necessitats que tenim.
En casos d'emergència, hi ha un número de telèfon habilitat. Podem també mirar informació a través de la plana web?
Correcte, sí. Sempre, sobretot, és molt interessant informar-nos a través de mitjans oficials, mitjans de comunicació, pàgines web oficials d'institucions, també de mitjans de comunicació, que és una forma molt ràpida de veure la informació i, sobretot, si tenim algun incident o alguna necessitat que necessitem que els operatius ens prestin algun ajut, doncs sempre fer aquesta trucada al telèfon d'emergència 112, que és el que ens respon per qualsevol situació d'urgència que tinguem.
De moment continua activat, no?, aquest fase de prealerta de l'Inuncat, no?
Correcte, estem en una fase de prealerta perquè la probabilitat d'aquesta intensitat no és molt generalitzada. Tenim aquesta previsió, però amb un nivell de probabilitat no molt, molt alt. Llavors, per això tenim aquesta prealerta, en cas de que les previsions meteorològiques variessin, doncs el pla s'aniria adequant a la manera que estigués la previsió. De totes maneres, sabem que avui aquesta probabilitat de pluges que poden ser intenses, sobretot durant la tarda, vespre, matinada, però per lo que veiem, les previsions per demà encara mantenen que hi hagi una situació de possibles pluges, però no amb tanta probabilitat. Per tant, sembla que de cara a demà la situació meteorològica continuarà amb les precipitacions, però anirà arreglant-se, diguéssim.
Doncs hem pres bona nota d'aquests consells de protecció civil davant aquestes inundacions i, sobretot, als amics dels selfies i de les fotos perilloses, millor no apropar-vos a llocs on hi hagin onades o us pugui arrossegar l'aigua, perquè després hem de parlar de desgràcies. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltes gràcies, com sempre. Bona tarda.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres, també.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Robert Lewandowski torna a Múnich. I nosaltres amb ell, el millor golejador amb el millor equip de la ràdio, caminen junts a la Champions.
Des de Polònia escucharemos con pasión los goles de Robert Lewandowski en Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimarts, des de Múnich, Bayern-Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
Marcos López.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
Lo que más me preocupa es el trabajo.
Va a ver el Euribor, porque si sigue subiendo, te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
I fins aquí ha arribat aquesta Linterna Express d'avui. Per cert, avui és dimarts, dia 13 de setembre, no sé si sou supersticiosos, nosaltres no. Tornarem demà a la mateixa hora, a aquesta mateixa sintonia. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Ara et deixem amb la sintonia de la Linterna, Miguel Ángel Expósito, i després nosaltres el que farem és seguir molt de prop també el Tiempo de Juego, com ha de ser. Ara ja comencem a preparar-nos al programa de demà. Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Si vols escoltar alguna de les coses que hem fet en aquest programa, doncs ens busques a cope.es/la Linterna Cope Catalunya. Fins demà, que vagi bé. Adéu-siau.